del Paral·lel a Broadway amb Eva Caro.
Bona tarda, benvinguts. Els oients habituals del programa ja saben de la nostra petita debilitat pels musicals de la Metro-Goldwyn-Mayer, la gran productora mundial de somnis, i que a molts ens va introduir en el meravellós món del cinema musical. Els experts, que no sempre coincideixen, acostumen a situar aquest musical del que parlarem avui com l'últim gran muntatge de la Metro. I podríem dir que va ser l'últim de la Metro a aconseguir una carretada de premis. No és el millor, com passa molt sovint, però sí que resumeix molt l'estil glamurós, elegant, que va liderar, sens dubte, l'estudi als anys daurats del gènere musical. Succeeix a París i té un nom de dona, un nom molt sonor, Gigi.
Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Y compañía. Buenas tardes. Como verán, esta preciosa ciudad que nos rodea es París. Y este parque, claro está, el Bois de Boulogne. Oh, perdón. ¿Y quién soy yo? Pues, con su permiso, voy a presentarme. Me llamo Honoré Lachaille. Nacido en París, en el año... Eso no interesa. Estamos en 1900, baste pues con decir que no fue en este siglo. Una posición confortable. Profesión, vivir y coleccionar obras de arte. No antiguas, por cierto, modernas. Sí, decididamente las prefiero modernas. ¿Casado? ¿Para qué? No, no vayan a pensar otra cosa. Aquí en París también contraen matrimonio muchas personas, pero no todas. Algunas porque no quieren y otras porque no pueden. Pero aquí en París quienes no quieren suelen ser hombres y quienes no pueden casi siempre son mujeres. Vean, por ejemplo, he aquí el tipo A, la mujer casada. Estas llegaron a triunfar... Y yo la saludo sin tardar. Ahí hay otras que mirar que no llegaron al altar. Oh, qué indefenso y pobre par que con tan tristes trapos van.
Bé, el senyor Lachaille té un concepte peculiar del matrimoni i sobretot de les dones i el matrimoni. En tot cas, ja en parlarem més endavant. Ara, el que sí que ha quedat molt clar és que li agraden jovenetes, oi? Doncs, escoltem un dels temes principals. Thank heaven for little girls.
Each time I see a little girl of five or six or seven, I can't resist a joyous urge to smile and say thank heaven. For little girls, for little girls get bigger every day. Thank heaven for little girls, they grow up in the most delightful way. Those little eyes so helpless and appealing, one day will flash and send you crashing through the ceiling. thank heaven for little girls. Thank heaven for them all, no matter where, no matter who. Without them, what would little boys do? Thank heaven, thank heaven, thank heaven for little girls. Those little eyes so helpless and appealing, one day will flash and send you crashing through the ceiling. Thank heaven for little girls. Thank heaven for them all, no matter where, no matter who. Without them, what would little boys do? Thank heaven, thank heaven. Thank heaven for little girls.
Thank heaven. Gràcies a Déu. Això és el que hauríem de dir tots els aficionats al musical per la feina del director, Vincent Minnelli, el gran representant de l'elegància i del bon gust a Hollywood. I també gràcies al productor de tot plegat, Arthur Freed. Tots els grans musicals de la Metro-Goldwyn-Mayer van comptar amb el seu suport i amb el seu instint per l'èxit. I a Gigi ho van tornar a fer. És un film del 1958 dirigit per Vincent Minnelli amb guió d'Alan J. Lerner, música de Frederick Loewe, els pares de My Fair Lady, i amb un repartiment encapçalat per tres actors francesos, la Leslie Caron, que tothom va conèixer i que es va donar a conèixer arreu a un Amèrica a París, Louis Jordan i Maurice Chevalier, el senyor Lachalle que hem escoltat al principi. El resultat va ser un nou rècord en el nombre d'Oscars aconseguits mai per una pel·lícula, 9 estatuetes als 58. Millor pel·lícula, millor director, guió adaptat, direcció artística, fotografia, vestuari per un gran dissenyador, Cecil Beaton. En fi, el vestuari està molt ben dissenyat, és preciós i destaca moltíssim dins de la pel·lícula. El muntatge, la millor banda sonora per André Previn i la millor cançó, Gigi, de Loewe i Lerner. Un rècord que, per cert, només duraria un any. Feia temps que no se superava el rècord que havia establert en el seu moment Allò que el vent s'endugué, i en canvi l'any següent va arribar el senyor Charlton Heston amb Ben-Hur i en va aconseguir 11 Oscars. Però fins llavors, fins aquell any, doncs va ser Gigi amb 9 estatuetes la que havia aconseguit més Oscars. Però en fi, aquesta potser que és una altra història, no? Nosaltres avui viatgem fins al París del 1900, del canvi de segle XIX al segle XX, per conèixer la història d'una jove anomenada Gigi. Ara fem una pausa per la publicitat i tornem tot seguit.
Volem acabar l'any amb una bona notícia, omplir el magatzem del Banc dels Aliments.
Per aconseguir-ho necessitem 15.000 voluntaris. T'hi apuntes?
Festa voluntari del Gran Recapte. El 29 i 30 de novembre. Cugat.cat. FM.
525,600 minutes. How do you measure a year?
Del Paral·lel a Broadway.
I avui recordem Gigi, que està basada en la novel·la del 1944 d'una escriptora francesa molt popular, Colette, i que explica la història d'una noia jove que és educada per ser una cortesana, coneixedora de tots els secrets per fer feliç un home, evidentment un home ric, i després poder-ne treure el millor partit, això sí, sense necessitat de casar-se. El film comença amb el tema que hem escoltat al principi, Thank Heaven for Little Girls, interpretat per Maurice Chevalier, que és el narrador de la història i és qui ens introdueix en aquest món ple de glamour, de diners, de festes i, sobretot, de falses aparences, on el paper de la dona està molt delimitat. Resulta revelador el fragment que hem escoltat al principi, on diu Chevalier que París es casen i hi ha gent que es casa, però els que no es casen o els que no es casen perquè no volen són homes i els que no es casen perquè no poden són dones. Una mentalitat que apareix al llarg de tota la pel·lícula, però que tampoc podríem dir que és una pel·lícula misògina, sinó que més aviat el que fa és una sàtira i ridiculitzar l'actitud i la vida frívola d'aquesta classe benestant. El mateix Maurice Chevalier ens presenta la Gigi, una jove alegre, poc preocupada pels formalismes i que ha estat criada per la seva àvia, la Madama Álvarez, una dona que agafa aquest nom d'un vell amant espanyol. La mare no apareix mai, no sabem quina cara té, només se l'escolta cantar. És una figurant de l'òpera, una vocació que la va fer deixar perdre un marit molt ric i aquest detall la seva mare no li perdonarà mai. També coneixem un jove galant, en Gaston Lachal, nebot d'Honoré, és a dir, el nebot de Maurice Chevalier, d'una família milionària que es dedica al món del sucre. Gaston, però, està molt avorrit del seu estil de vida de classe benestant. Té una relació amb Madame d'Excelmans, que interpreta Eva Gabor, la germana de Sasa Gabor, però aquesta relació no va bé i això tampoc no sembla que el preocupi gaire. Considera que la seva vida és monòtona i l'oncle, que és un bon vivant, l'alliçona perquè gaudeixi d'aquests petits plaers que dona la vida. Un dia de sol, flirtejar amb les dones maques, apostar als cavalls, i en canvi ell no fa res més que dir que tot és molt avorrit. It's a bore.
Look at all the captivating, fascinating things there are to do.
Name two.
Look at all the pleasures, all the myriad of treasures we have got.
Like what?
Look at Paris in the spring, when each solitary thing is more beautiful than ever before. You can hear every tree almost saying, look at me!
What color are the trees?
Green!
What color were they last year?
Green!
And next year?
Green!
It's a bore!
Don't you marvel at the power of the mighty Eiffel Tower, knowing there it will remain evermore? Climbing up to the sky over 90 stories high.
How many stories?
90.
How many yesterday?
90.
And tomorrow?
90.
It's a bore!
The River Seine.
All it can do is flow.
But think of wine.
It's red or white.
But think of girls.
It's either yes or no. And if it's no or if it's yes, it simply couldn't matter less.
But think of a race with your horse in seventh place. Then he suddenly begins. And he catches up and wins with a roar.
It's a ball.
Life is thrilling as can be.
Simply not my cup of tea.
It's a gay romantic fling.
If you like that sort of thing.
It's intriguing.
It's fatiguing.
It's a game.
It's the same dull world wherever you go. Whatever place you are at. The earth is round, but everything on it is flat.
Don't tell me Venice has no lure.
Just a town without a sewer.
The Leaning Tower I adore.
Indecision is a bore.
But think of the thrill of a bullfight in Seville when the bull is uncontrolled and in charge of that bold matador.
It's a bore.
Think of lunch beneath the trees.
Stop the carriage if you please.
You mean you don't want to come?
The thought of lunch leaves me numb.
But I implore.
Oh no, uncle. It's a bore.
Doncs això, els arbres són verds, ahir, avui i demà, i per tant tot és molt avorrit. En fi, una mentalitat segurament d'una persona que no té cap altra preocupació, no? I és que Gaston només es diverteix amb l'espontaneïtat de Gigi. És un vell amic de la família de l'àvia i, com es veurà després, l'oncle Honoré i Madame Álvarez van tenir un petit afer. Gaston és feliç jugant a les cartes amb Gigi i menjant els plats tradicionals que fa l'àvia, a qui anomena Mamita. Un paper, per cert, interpretat d'una forma brillant per Hermione Gingold, un nom una mica estrany. I mentrestant, l'àvia i la germana, Alice, eduquen a Gigi per fer d'ella una dama capaç de moure's entre aquesta classe alta i poder viure amb les despeses pagades, que podríem dir. Totes dues es proposen que no es repeteixi el fracàs que van tenir amb la seva mare, que va triar ser una simple figurant. Gigi, però, no entén aquesta obsessió de l'àvia i de la tieta. A tal d'exemple de l'educació que rep, no pot dur corset perquè fa malbé la figura. No pot llegir llibres perquè transformen el cap. Gigi no les entén, ni a elles ni als parisencs, perquè només pensen a l'amor. Escoltem un tema interpretat per Leslie Caron, però de fet escoltem la veu doblada de Betty Wan, The Parisians.
A necklace is love, a ring is love, a rock from some obnoxious little king is love, a sapphire with a star is love, an ugly black cigar is love, everything you are is love. You would think it would embarrass all the people here in Paris to be thinking every minute of love. I don't understand the Parisians making love every time they get the chance. I don't understand the Parisians wasting every lovely night on romance. Anytime and under every tree in town, they're in session two by two. What a crime with all there is to see in town. They can't find something else to do. I don't understand how Parisians never tire of walking hand in hand. But they seem to love it and speak highly of it. I don't understand the Parisians. And kiss. When it's cold, they simply move inside at night. There must be more to life than this. I don't understand the Parisians thinking love so miraculous and grand. But they rave about it and won't live without it. I don't understand the Parisians.
La hipocresia de la classe alta parisenca queda reflectida en les escenes que es duen a terme al mític restaurant Maxim's. Tothom que hi arriba és radiografiat de dalt a baix, criticat, però això sí, després faran tots els possibles per convidar-lo a casa seva.
His latest horrible amour. Isn't she a mess? Isn't she a sight? Let's invite them out tomorrow night. Honoré la Chal, Honoré la Chal, with another twinkle in his eye. Isn't it a shame? Isn't it a crime? Seeing him so happy all the time. There's Gaston Lachaille with his little friend. Is that passion never going to end? Did you see her ring? Not a bagatelle. Dear Leanne's doing very well. Thank you.
Aquesta falsedat de la classe alta es fa molt evident en el tema que Gaston canta just al mig del restaurant, mentre observa la felicitat de la seva parella, Eva Gabor. Tanta amabilitat el fa concloure que directament l'enganya, que aquesta alegria que sent aquesta dona no li ha provocat ell. És un tema que escoltem i que suposa una mena d'introducció amb el restaurant Maxim's, i que hi ha un fragment en què ell diu que she is not thinking of me, és a dir, que ella no està pensant en mi.
Gay tonight. She's like spring tonight. She's a rollicking, frolicking thing tonight. So disarming, soft and charming, she is not thinking of me. No, she's not thinking of me. In her eyes tonight, there's a glow tonight. They're so bright they could light Fontainebleau tonight. She's so gracious, so vivacious, she is not thinking of me. Bless her little heart, crooked to the core, acting out a part. What a rollicking, frolicking bore. She's such fun tonight, she's a treat tonight. You could spread her on bread, she's so sweet tonight. So devoted, sugar-coated, that it's heartwarming to see. Oh, she's simmering with love. Oh, she's shimmering with love. Oh, she's not thinking of me.
She is not thinking of me.
Someone has set her on fire. Is it Jacques, is it Paul or Leon? Who's turning her furnace up higher? Oh, she's hot, but it's not for Gaston. Oh, she's gay tonight. Oh, so gay tonight. A gigantic romantic cliché tonight. How she blushes, how she gushes, how she fills me with ennui. She's so ooh-la-la-la-la, so untrue-la-la-la-la. Oh, she's not thinking of me.
Del Paral·lel a Broadway.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Per nosaltres, ser indie significa no tenir por a ser diferent.
Me he colgado la guitarra eléctrica y ahora me creo que soy Jimi Hendrix. He dicho, va, voy a apartar un poco el baile, que ya estoy un poco mayor para hacer el ridículo, y lo voy a seguir haciendo con una guitarra rosa que me he echado, un poco pseudo-gay.
Escolta'ns cada divendres a les 11 de la nit a Cugat Ràdio, al 91.5 de l'FM. Si t'agrada la música indie, escolta Murmuri.
Cugat.cat. FM.
Del Paral·lel a Broadway.
I avui recordem el film, la pel·lícula Gigi. Ens havíem quedat en que pràcticament doncs, ha de trencar la relació. Efectivament, Gaston demostra que Madame d'Excelmans tenia un amant i ella se suïcida. És una reacció, sembla, que molt habitual entre les dones d'aquella època, i tant que l'oncle felicita Gaston perquè ha aconseguit el seu primer intent de suïcidi, intent fallit, evidentment. I per distreure's, Gaston doncs marxa a casa de Gigi a jugar a cartes. Com sempre, ella farà trampes, com sempre, però, ella guanyarà. I el premi serà un cap de setmana de l'avi de Gigi amb Gaston a la platja, perquè ella no ha vist mai el mar. I per celebrar tot plegat, brinden amb xampany i beneeixen el seu inventor. The night they invented champagne.
What time tomorrow will we get? Can I watch you play roulette? May I stay up late for supper? Is it awfully, awfully up?
Gigi, you'll drive us wild. Stop, you silly child.
Is everybody celebrated, full of sin and dissipated? Is it hot enough to blister? Will I be your little sister?
Gigi, you are absurd. Now, not another word. Gigi.
Let her gush and jabber. Let her be enthused. I cannot remember when I have been more amused. Stop!
Stop it!
The night they invented champagne, it's plain as it can be, they thought of you and me. The night they invented champagne, they absolutely knew that all we'd want to do is fly to the sky on champagne and shout to everyone in sound that since the world began, no woman or man has ever been as happy as we are tonight.
The night they invented champagne, it's plain as it can be,
they thought of you and me. The night they invented champagne, they absolutely knew that all they want to do is fly to the sky on champagne and shout to everyone in sight that since the world began, a woman or a man has never been as happy as we are tonight.
El cap de setmana a la platja és tot un èxit, però dispara les alarmes de la tieta Alice. Cal accelerar la formació de Gigi i preparar-la davant la possibilitat que pugui caçar el milionari Gaston Lachal. En la propera visita a la família, Gigi es posa un vestit preciós, blanc i que mostra perfectament la seva esplèndida figura. Ja no és la nena que feia riure Gaston i ell d'entrada la rebutja, però s'hi repensa i la convida a prendre el té. L'àvia, però, és llavors qui no ho permet. Adverteix que si la veuen sortir amb ell, això danyarà en excés la reputació de Gigi. Gaston marxa ofès de casa per la insinuació de l'àvia. I ara escoltarem els pensaments de Gaston mentre va passejant pels carrers de París, fins que finalment arriba a un llac ple de cignes i s'adona que ja no és una nena i, a més, que n'està enamorat.
She's a babe, just a babe, still cavorting in a crib, eating breakfast with a bib, with her baby teeth and all her baby curls. She's a tot, just a tot, good for bouncing on your knee. I am positive that she doesn't even know that boys aren't girls. She's a sniff, just a sniff, making dreadful baby noise, having fun with all her toys, just a chickadee who needs a mother hen. She's a cub, a papoose, you could never turn her loose. She's too infantile to take her from her pen. Of course, that weekend in Trouville, in spite of all her youthful zeal, she was exceedingly polite, and on the whole a sheer delight. And if it wasn't joy galore, at least not once was she a bore, that I recall. No, not at all.
She's a child, a silly child. Adolescent to her toes, and good heaven, how it shows. Sticky thumbs are all the fingers she's got. She's a child, a clumsy child. She's as swollen as a grape, and she doesn't have a shape. Where a figure ought to be, it is not. Just a child, a growing child. but so backward for her years. If a boy her age appears, I am certain he will never call again. She's a scamp and a brat, doesn't know where she is at, unequipped and undesirable to men. Of course, I must, in truth, confess that in that brand new little dress, she looked surprisingly mature and had a definite allure. It was a shock, in fact, to me, a most amazing shock to see the way it clung on one so young. She's a girl, a little girl. Getting older, it is true, which is what they always do, till that unexpected hour when they blossom like a flower. Oh, no. Oh, no. But... There's sweeter music when she speaks, isn't there? A different bloom about her cheeks, isn't there? Could I be wrong? Could it be so? Oh, where did Gigi go? Am I a fool without a mind, or have I merely been too blind to realize? Oh, Gigi, why, you've been growing up before my eyes. Gigi, you're not at all that funny, awkward little girl I knew. Oh, no. Overnight there's been a breathless change in you. Oh, Gigi, while you were trembling on the brink, was I out yonder somewhere blinking at a star? Oh, Gigi, have I been standing up too close or back too far? When did your sparkle turn to fire and your warmth become desire? Oh, what miracle has made you the way you are? Gigi. 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 Oh, no, I was mad not to have seen the change in you. Oh, Gigi, while you were trembling on the brink, was I out yonder somewhere blinking at a star? Oh, Gigi, have I been standing up too close or back too far? When did your sparkle turn to fire and your warmth become desire? Oh, what miracle has made you the way you are?
Gigi. Hem escoltat el tema principal de la pel·lícula, guanyador d'un Òscar a la millor cançó, el 1958. I tenim ja Gaston, que, evidentment, després de tota aquesta reflexió, torna a casa de Gigi i fa l'oferta que l'àvia sempre havia volgut escoltar, tenir cura d'ella i del seu futur. Madame Álvarez, la tieta, Alice i Gaston acorden les condicions del pacte, és a dir, que li posi un pis, que li compri un cotxe, però ara és Gigi qui rebutja aquest oferiment. No vol tenir una vida exposada al públic i als comentaris de qualsevol o de tothom més aviat. Gaston lamenta que l'hagin educat enfatitzant massa els aspectes negatius de les relacions amb els homes i oblidant els bons moments de felicitat, d'amor i de tendresa. Tot sembla perdut, fins que Gigi s'hi repensa. Si ha de patir, s'estima més patir al seu costat que no pas fer-ho sola. I un cop decidit, Gigi haurà de fer el seu gran debut a Maxims i passar l'examen de rigor. Abans, però, Gigi canta Say a Prayer for Me Tonight, composada per My Fair Lady en un primer moment i que finalment es va descartar en les prèvies que es van fer abans de l'estrena del musical a Broadway. Ara escoltarem Say a Prayer for Me Tonight.
Say a prayer for me tonight. I'll need every prayer that you can spare to get me by. Say a prayer, and while you're praying, keep on saying, she's much too young to die. Waterloo whispers my heart. Pray I'll be Wellington, not Bonaparte. Oh, say a prayer for me this evening. Bow your head and please stay on your knees.
En aquesta escena, Gigi, per cert, acaricia un gat preciós i que surt sempre a les escenes, però el gat no semblava que l'estimava gaire a Gigi. Bé, més aviat gens. L'esgarrapava i li estripava tota la roba. Imagineu-vos, amb la roba tan ben dissenyada i tan cara, doncs no van tenir cap altre remei que acabar drogant el pobre animal. Fixeu-vos, sempre quan apareix el gat està com mig adormit, molt manso. Bé, doncs pobret, estava mig drogat. Però bé, el que arriba és finalment la ballada a Màxims, que anirà bé, però acabarà de forma repentina. Amb cada acció que fa Gigi per complaure Gaston, ell s'adona que ella tenia raó i ell se sent cada vegada més malament. I al final acaba tornant-la a casa abans d'hora, ella plorant perquè no entén què ha fet malament. I llavors tornem a tenir Gaston passejant pels carrers de París, donant-li voltes. Ara, això sí, l'amor acabarà triomfant i Gaston demanarà a Gigi en matrimoni. Bé, fem l'última pausa per publicitat i tornem després.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Cugat.cat.
Show me you're full of blah, blah, blah.
I've got le grand amour, dis-toi, papa.
Cherchez la femme toujours, ooh la 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 la, oui!
Del paral·lel a Broadway.
Thank you.
Gigi va ser un musical molt guardonat, amb força èxit entre el públic, però la versió que tots coneixem no va ser la primera. Després de la primera prèvia que es va fer, Lerner va considerar que li sobraven ben bé uns 20 minuts i no n'estava gens satisfet, ni ell ni Loewe. I van proposar d'editar i tornar a rodar alguns plans, però clar, això disparava encara més els costos d'un film que ja s'havia disparat massa. Els compositors van proposar que ells assumirien un percentatge del cost final del rodatge. Els propietaris de la Metro-Goldwyn-Mayer van quedar tan impressionats per la confiança i pel nivell de compromís de Lerner i de Loewe que van acabar acceptant que ells assumirien tots els sobrecostos. Afortunadament pels compositors, perquè no tenien diners per pagar res, va ser com una mena de farol o una catxa, que em sembla que es diu en català. Així van tallar escenes i van rodar plans nous en un plató en el que Maxim, en l'original, havia estat impossible. La decoració del restaurant Maxim's era tan carregada que feia pràcticament impossible molts dels plans que havia previst Vincent Minnelli, i sembla que això el va acabar traient de polleguera. El nou rodatge de fragments de, per exemple, de Parisiens i plans curts de Louis Jordan, el tema She is not thinking of me, no els va fer Minnelli perquè ja tenia, estava embrancant amb un altre projecte, sinó que el director d'aquests moments va ser Charles Walters. El rodatge va ser molt complex i costós. Es va fer a París, com havia volgut sempre fer Minnelli amb la seva obra mestra, Un americà a París. I podríem dir que d'aquesta forma es va treure una miqueta aquesta espina. I així, doncs, apareix el Bois de Boulogne, la Torre Eiffel, amb una perspectiva molt poc habitual des de sota. Apareix una visió diferent de la ciutat. El problema és que van rodar a l'agost, enmig d'una onada de calor sufocant, que, imagineu, amb vestits d'època, corsers i jaquets, doncs no resultaven gens adequat per a aquelles temperatures. I, d'altra banda, l'escena on Eva Gabor patina sobre gel s'havia de gravar al Palais de Glace, però se'l van trobar que estava mig en runes i l'interior es va haver de restaurar. Escoltem, doncs, una de les escenes més recordades i entranyables de la pel·lícula, quan Honoré Lachal i l'àvia Mamita recorden que van tenir un petit romanç. Bé, recorden sobretot ella, perquè ell no sembla tenir gaire bona memòria. És una lletra, per cert, adaptada d'un tema escrit per Lerner per una obra que va fer amb Kurt Weill, Love Life, al 1948. El tema es diu I Remember It Well.
We met at 9.
We met at 8.
I was on time.
No, you were late.
Ah, yes? I remember it well. We dined with friends.
We dined alone.
A tenor sang.
A baritone.
Ah, yes. I remember it well. That dazzling April moon.
There was none that night. And the month was June.
That's right. That's right.
It warms my heart to know that you remember still the way you do.
Ah, yes. I remember it well. How often I've thought of that Friday night when we had our last rendezvous. And somehow I foolishly wondered if you might by some chance be thinking of it too. That carriage ride.
You walked me home.
You lost a glove.
I lost a comb.
Yes, I remember it well. That brilliant sky.
We had some rain.
Those Russian songs.
From sunny Spain.
Yes. I remember it well. You wore a gown of gold.
I was all in blue.
Am I getting old?
Oh no, not you. How strong you were. How young and gay. A prince of love in every way.
Oh yes. I remember it well.
És una escena molt entranyable perquè és evident que ell no recorda ben bé els detalls de la trobada i en canvi ella doncs, no li retreu, al contrari, li diu que, en fi, que no s'ha fet bé ell. És una escena molt maca realment. En fi, doncs, què podem comentar més coses sobre Gigi? Doncs que com passa a moltes pel·lícules i a moltes obres de teatre, hi ha inconvenients amb els drets d'autor, amb les negociacions, que són molt dures, i en això Gigi no se'n va escapar. Ja hem comentat que es basa en una novel·la de Colette que va tenir una primera versió cinematogràfica a França, el 1948, i després una versió al teatre, a Broadway, el 51, versió no musical, i en aquest cas, a més, interpretada per Audrey Hepburn. Els mateixos productors del muntatge estaven preparant un musical i ja l'havien anunciat a tothom públicament, i Arthur Freed havia comprat ja també els drets per fer el film, però es van trobar que la mateixa persona havia venut dues vegades els drets de l'obra, uns a la Metro-Goldwyn-Mayer i uns altres a Anita Loos, que era qui havia adaptat el text per a Broadway. Llavors, amb aquest conflicte, què va passar? Doncs, evidentment, Arthur Freed, que era la part més potent, no?, va arreglar el conflicte amb diners, amb molts diners, evidentment. I així va impedir l'estrena del musical a Broadway i, per si de cas, també va donar uns diners als responsables de la pel·lícula francesa. Per cert, que Audrey Hepburn va ser la primera candidata a fer de Gigi a Hollywood i li van oferir, però ella no va voler repetir el paper. També va costar molt de convèncer a Lerner i Loewe per fer el film. D'entrada, Lerner va cedir abans perquè tenia un contracte amb Arthur Freed per fer tres pel·lícules i encara en faltava una. La primera havia estat Brigadoon, la segona va ser un projecte que no es va dur a terme i aquesta, doncs, havia de ser la tercera. Lerner, però, va acceptar sempre que es complissin dues condicions. Contractar el mateix director de vestuari que va treballar amb ell a My Fair Lady, a Broadway, és a dir, a Cecil Beaton, i que després acabaria aconseguint l'Oscar. I també una altra condició va ser que el seu ídol de joventut, Maurice Chevalier, fés el paper de Honoré Lachal. Ell ja s'encarregaria, com havia de fer l'adaptació del guió, de fer créixer el personatge que sembla ser que el llibre tenia només unes petites mencions. I Loewe també va ser potser una miqueta més dur de convèncer, perquè no li agradava el món de Hollywood, del cinema, allò que diríem el movie business. Però Lerner volia tornar a treballar amb ell, com havia fet abans a Brigadoon i també havia fet a Royal Wedding, a Bodes Reals. Només va acceptar Loewe quan es va assegurar que el film primer el rodaria a París. Per què? Doncs perquè el director era Minelli i Minelli volia rodar a París. De manera que ell es va demanar poder crear allà la música, és a dir, ben lluny de Hollywood. I ara doncs, escoltarem un tema que va inspirar el mateix Maurice Chevalier, els seus autors, per la vida que havia portat antigament cantant per diferents cabarets. Als anys, sobretot 30, 20 i 30, Maurice Chevalier va triomfar primer a França i després als Estats Units. Doncs escoltarem I'm Glad I'm Not Young Anymore.
Poor boy, poor boy. Downhearted and depressed and in a spin. Poor boy, poor boy. Oh, youth can really do a fellow in. How lovely to sit here in the shade with none of the woes of man and maid. I'm glad I'm not young anymore. The rivals that don't exist at all, The feeling you're only 2 feet tall. I'm glad that I'm not young anymore. No more confusion, no morning after surprise, no self-delusion. That when you're telling those lies, she isn't wise. And even if love comes through the door, the kind that goes on forevermore, forevermore is shorter than before. Oh, I'm so glad that I am not young anymore. The tiny remark that tortures you, the fear that your friends won't like her too. I'm glad I'm not young anymore. The longing to end the stale affair until you find out she doesn't care. I'm glad that I'm not young anymore. No more frustration, no star-crossed lover am I, no aggravation, just one reluctant reply, lady, goodbye. The fountain of youth is dull as paint, Methuselah is my patron saint. I've never been so comfortable before. Oh, I'm so glad that I'm not young anymore.
Realment, l'alma mater d'aquesta pel·lícula és Maurice Chevalier, que quan la va rodar tenia ja 72 anys. I Leslie Caron, encara que interpretava una joveneta d'uns 15 o 16, en tenia 27. Però, en fi, aquestes coses en el cinema passen molt sovint. Doncs estem arribant al final del nostre programa. Avui que hem recordat Gigi, que una anècdota, doncs després d'haver guanyat tants Oscars, l'endemà de la cerimònia, les recepcionistes de la Metro Golden Mayer saludaven fent un petit... una petita clocada d'ulls, no? Saludaven dient benvinguts a la MGGM, en lloc de la MGM, MGGM. En fi, aquestes coses que tenen els americans, no? Doncs 9 Oscars, però no hem explicat que després Maurice Chevalier, justament aquell mateix any, també va aconseguir un Oscar, però en aquest cas va ser honorífic per la seva contribució al món de l'espectacle. Ell va personificar durant molt de temps la figura del dandy frívol, que una mica és el personatge que fa en aquesta pel·lícula, i va tenir, insistim, molt d'èxit, primer a França i després als Estats Units. I acabarem recordant, doncs, que Minelli és un dels nostres directors favorits, ja ho heu pogut comprovar. I per què? Doncs perquè té aquest toc, per aquesta sensibilitat per dissenyar... la direcció artística, a posar les llums, i a més potser la seva sensibilitat també ve perquè ell va començar com a dissenyador de vestuari i després doncs va treballar en el Siegfried Follies, en aquell famós teatre musical. Nosaltres ho deixarem aquí, tot i que segurament al llarg del programa molts haureu pensat. A mi això em sona alguna cosa, doncs. Tothom sempre ha comparat Gigi amb My Fair Lady i hi ha moltes coses que les relacionen. De fet, quan escoltem Louis Jordan cantant, recorda molt el Rex Harrison per la seva forma d'interpretar i de cantar. No són grans cantants i, per tant, doncs, fan una barreja entre una cançó parlada, el tema de la Ventafocs, que algú la descobreix i apareix i enlluerna tothom. En fi, doncs, moltes relacions que... molts paral·lelismes entre My Fair Lady i Gigi, i que potser en tot cas un altre dia ja comentarem. Ara us deixarem amb un dels temes més coneguts, The Night They Invented Champagne, però en aquest cas en la versió que va gravar Leslie Caron, Louis Jordan al piano, és a dir, una versió prèvia a la definitiva que vam escoltar, i així podrem escoltar la veu de Leslie Caron, que a fi no cantava molt i molt bé, però... té el seu valor de que és la veu d'ella i segurament de vegades hi ha matisos d'interpretació que de vegades amb cantants que són molt bons aquests matisos es perden. Doncs The Night They Invented Champagne i nosaltres tornem la setmana vinent. Bona setmana, fins dissabte.
What time tomorrow will we get there? Can I watch you play roulette? May I stay up late for supper? Is it awfully, awfully up?
Gigi, you'll drive us wild. Stop, you silly child.
Is everybody celebrated, full of sin and dissipated? Is it hot enough to blister? Will I be your little sister?
Gigi, you are absurd. Now not another word. Gigi.
Let her gush and jabber. Let her be enthused. I cannot remember when I have been more amused. Oh!
Stop it!
They invented champagne. As plain as it can be, they thought of you and me. The night they invented champagne, they absolutely knew that all we'd want to do is fly to the sky on champagne and shout to everyone inside that since the world began, no woman or a man has ever been as happy as we are tonight.
The night they invented champagne, it's plain as it can be, they thought of you and me. The
la,
night
la,
they
la,
invented
la, la,
champagne,
woo!
They absolutely knew that la, all we want to do la, is fly la, la, to the la, sky la, on champagne la, and la, shout la, to la, everyone la, inside that since the world began, no woman or a man has ever been as happy as we are tonight.